Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Eva Compte. Nova jornada amb el servei de Rodalies i de l'AVE a mig gas. A partir d'avui, Renfe no pagarà indemnitzacions a l'AVE si aquest retard és per una limitació de velocitat imposada per Adif. La companyia Idio ho fa des de dimecres. Anem a l'estació de Sants per saber com ho veuen els usuaris. Allà hi tenim Ivan Olmos. Bon dia, Ivan.
Bon dia. Això vol dir que els bitllets de Renfe comprats fins ahir divendres i els d'Irio fins al passat dimarts sí que tenen dret a compensacions de diferència dels que s'adquireixin a partir d'avui. Una decisió que han enutjat alguns usuaris. Sentim les reaccions de l'Elsa i la Vanessa mentre esperaven per pujar a l'alta velocitat.
Malament, perquè una cosa és que sigui que redueixin la velocitat i l'altra que arribin 2 hores més tard. Això no és reducció de velocitat.
Malament. Perquè sempre que hi ha un retard, tu no estan complint el que tu estàs pagant i no hauria de ser així.
Ivan Olmos, Catalunya Ràdio, estació de Sants, Barcelona.
Més notícies que repassem ara amb la Gemma Bonet. El conseller delegat de la GCMA, John Hoffman, assegura que al Mobile World Congress d'aquest any hi participaran empreses israelianes, tal com va avançar 3CAT Info.
Seran una trentena de companyies, malgrat el boicot del govern d'aquell país per el malestar amb Espanya. A canvi, Hoffman ha explicat que treballen perquè per primera vegada hi participin empreses palestines. Són declaracions que Hoffman ha fet a l'Agència Catalana de Notícies.
Espero veure algunes empreses israelenes participant-hi. Espero veure algunes empreses palestines participant-hi també, potser per primera vegada. Al Mobile de Doha vam tenir empreses palestines participant-hi per primera vegada i espero que també en tinguem aquí a Barcelona. Com he dit, som un esdeveniment unificador. Donem la benvinguda al món.
Hoffman ha evitat mullar-se sobre la massacre a Gaza i afirma que l'organització de l'esdeveniment és neutral. Per cert, que avui Israel ha matat 12 palestins a la franja, la meitat dels quals nens.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 49 anys com a presumpte autor de la mort violenta d'un altre home a Sabadell, al Vallès Occidental.
A 6:15 de la matinada, la policia ha rebut l'avís d'una suposada baralla a l'interior d'un domicili. Quan els agents han arribat a l'interior d'aquest immoble, han localitzat el cos sense vida d'un home que presentava signes de violència. Al lloc dels fets també han trobat un altre home que han detingut per la seva presumpta relació amb la mort. S'estan investigant els fets i el cas està sota secret de les actuacions.
A l'Iran, el president del país ha acusat Donald Trump, Benjamin Netanyahu i ara també hi ha afegit Europa d'haver generat, diu, tensions en les recents protestes contra el govern que han sacsejat el país.
Fa 2 setmanes, el líder suprem de l'Iran, Ali Khamenei, ja va assenyalar el president Trump i Israel de ser els responsables dels milers de morts a les manifestacions, tot plegat enmig de l'escalada dels últims dies entre l'Iran i els Estats Units, que han desplegat el portaavions Abraham Lincoln i altres recursos militars a la regió. Demà a Teheran comença 2 dies d'exercicis navals amb foc real prop dels vaixells de guerra nord-americans que s'han desplaçat fins l'estret d'Hormuz davant les costes del país persa. Els Estats Units han avisat l'exèrcit iranià que no toleraran maniobres que posin en perill la seguretat dels seus vaixells.
El violinista neerlandès André Rieu torna a Barcelona. La cita és aquest vespre al Palau Sant Jordi a 8:00 i estarà acompanyat de l'orquestra Johann Strauss, formada per 60 de músics i solistes internacionals. El repertori del concert inclou grans clàssics de l'òpera, temes emblemàtics de musicals i bandes sonores de la història del cinema, en un espectacle que barreja música, art i passió, amb més de 40 milions de discos venuts, més de 500 discos de platí i milions de seguidors a les xarxes. André Rieu és un fenomen global que transforma cada concert en un espectacle sensorial. I els esports, Albert Benet.
En joc a aquesta hora la final femenina de l'Open d'Austràlia de tennis entre Sabalenka i Rybakina. Rybakina ha guanyat el primer set per 6-4 i en el segon està dominant Sabalenka per 4-3. Avui a la Lliga de Futbol de Primera, Oviedo-Girona a 2:00 pel Tot Gira de Catalunya Ràdio i Elx-Barça a 9:00 amb la TDT, l'endemà de la derrota de l'Espanyol amb l'Alavés a Cornellà al Prat per 1-2, la quarta derrota en els últims 5 partits per l'equip blanquiblau. Aquest cap de setmana es disputa la prova de la Copa del Món d'esquí de muntanya a Butaüll, abans que divendres que ve comencin els Jocs d'hivern a Milà Cortina d'Ampezzo, amb 11 esportistes catalans, rècord de participació. Comunicació amb l'estació d'esquí Butaüll, a l'Alta Ribagorça, Vialcadilla, bon dia.
Bon dia, en marxa la quarta prova de la Copa del Món d'esquí del 2026, l'última abans dels Jocs d'hivern de Milà Cortina d'Ampezzo d'aquest mes de febrer. Hi participen els 4 integrants de l'equip olímpic espanyol, els catalans Oriol Cardona, bicampió mundial i europeu, Maria Costa, Iot Ferrer i l'andalusa Anna Alonso, que farà parella amb Cardona els relleus mixtos. En total, en aquesta prova de Butaüll hi prendran part entre avui i demà més de 180 esportistes de més d'una vintena de nacionalitats. Biel Cadilla, Catalunya Ràdio, Butaüll.
Fins aquí les notícies.
I no hi ha flor del taronger sense la fred del febrer. Cada dia és un retrobament per mi i per tu. Sense crims i sense herois no fa falta més combois. Només un petit cor de pau per cadascú.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
11 i 6.
Perquè sou uns animals, perquè sou els meus germans, perquè sou tan irreals, vos estima tots igual.
Ui, ara. Ara al suplement coneixem la família de Xavier Bonastre Tió, una de les cares més conegudes del Departament d'Esports de TV3, que aviat es jubila després de 42 anys de trajectòria. Una família d'aquestes que no te les acabes i que ha posat de cap per avall l'estudi de Catalunya Ràdio. Gairebé fem el ple. 8 de 9 germans, agafo aire. L'Oriol, en Manuel, en Xavier, la Rosa Maria, l'Elisabet, la Lourdes, en Raimon i la Núria reunits a l'estudi de Catalunya Ràdio. Ara al suplement. Reunió familiar... A veure, silenci un moment. Reunió familiar, silenci. Germans Bonastre Tió. Bon dia.
Bon dia.
A veure, ja us dic ara, d'entrada, que sóc incapaç de prendre'm els 8 noms. Us heu barrejat, no us heu posat per ordre. Aleshores, Xavier Bonastre, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Déu-n'hi-do, quina família, eh?
Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. A veure, presenta'm els teus germans.
Doncs mira, tinc aquí al meu costat l'Oriol, que és el gran, el Josep Oriol. Oriol, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Molt bé, aquí bon dia. Amb els bon dies no acabarem mai. El Manel,
aquí
és el segon.
Estem. Bueno, a què et dediques? Ràpidament.
L'Oriol és el gran.
Una nota biogràfica.
Va ser banquer, ara agent immobiliari, podríem dir. Una cosa més o menys així.
El més gran de tots.
El més gran de tots, sí.
D'acord. Turisme.
El Manuel.
Manel, metge, jubilat.
Sempre
també,
és important que hi hagi un metge a la família. Home. Molt important.
Sí, sí, Manel.
Tant.
I més en el cas del Xavier, que té un currículum llarg. Eh?
Sí, també. No, tots.
Quina especialitat de medicina?
Jo tinc medicina interna.
Medicina interna, molt bé. Molt bé. Qui sí. Més, Xavier?
La Rosa Maria. Bé, estic jo, després la Rosa Maria. Rosa Maria, què tal? Què m'expliques?
Bon dia. Molt bé.
A veure, un moment. La Rosa Maria és una de les bessones?
No.
No, no. D'acord. No. Perdó, ja m'he tornat a perdre. Ja, o sigui, dins d'aquests nous germans hi ha dos parells de bessons.
Efectivament.
Efectivament. No és el cas de la Rosa Maria.
No. Molt just bé. Són les que venen després, que són l'Elisabet i la Lourdes. L'Elisabet la tenim aquí i la Lourdes que la tenim allà.
Que són que dues està... bessones que físicament iguals. No?
Ah, efectivament, en principi sí.
Vull dir que aquí ja segur que no m'ho aprenc, aquí. Exacte. La Lourdes i l'Elisabet us confondré, no passa res.
No passa res, molta gent ens confon. Jo mateixa no em conec a les fotos de petita. Els germans no, grans sí.
No m'ho sé... crec.
Sí.
M'ho dius de debò que no et reconeixes a tu mateixa?
No sé quina sóc. Les fotos de petita.
Al·lucinant.
Però els germans sí, eh?
Els germans sí.
Val, però és que després hi ha una altra parella de bessons que evidentment no són iguals perquè és home i dona.
Exacte, són la Núria. Hola. I el Raimon, no, el Raimon.
Bon dia.
Dos, o sigui, home i dona, nen-nena, eh?
Sí, clar.
Vull dir, encara nen-nena, eh? Per tant, o sigui, el fet que hi hagi 9 fills, dues parelles de bessons...
Consecutives, a més.
Com va anar això?
Doncs mira, érem 5 germans, i després 7, i després 9. Així de fàcil.
5, 7 i 9, quina creu? Quin mal de cap més enorme?
Pel mare i pel pare, suposo que sí.
No, no havia tele, no havia tele.
Amb 3 anys vam passar de 5 a 9.
Exacte.
Amb 3 anys de
quin
diferència.
Quin absolut infern.
Sí, total.
Per la criança dels pares, o sigui, això devia ser...
Amb els pares, un equip de futbol.
Un terratrèmol, eh? Exacte,
amb els pares érem 11, clar.
Estic veient, a veure si ho tinc entès, això, perquè entre el més gran i el més petit hi ha 13 anys de diferència.
Només, exactament. Efectivament. Sí,
sí. O sigui que els pares van anar a preu fet. Sí, sí. O sigui, un ritme, un ritme fecundatori.
El pare no parava.
I els que es van quedar pel camí.
Sí? Clar. Ah, sí, és veritat. La mare va tenir un parell d'avortaments, dos o tres, sí, sí, no?
Però, quants sembla que dos.
No, a veure, entre la germana gran, o sigui, la Maria Rosa, i nosaltres ens portem 4 anys, perquè van haver dos avortaments.
Dos avortaments entre mig.
I després de nosaltres sé que va venir...
L'Eduard, perquè a més els havia posat nom. Els
havia posat nom i tot.
Ai, això no ho sabia.
Sí.
Anava a dir quin semental, però no ho diré. No ho diré.
Bueno, ja...
A veure, per tant, 9 amb 13 anys de diferència i el dia de Nadal m'han explicat que a Can Bonastre, tio, i sonava aquesta cançó. A veure, què passa amb aquesta peça, amb els àngels, els àngels de la glòria?
No has d'explicar tu, Raimon.
Va, Raimon, explica.
Perquè és la teva peça.
Bueno, això es cantava amb el tió i aquelles coses, no?, que es feien.
Cantaves tu?
Bueno, jo...
Cantaves els àngels de la glòria?
No, quan era petit no, quan ja vaig ser més gran...
Ara te la podries reproduir, t'atreveries o no?
No, jo desafino ja. No. Llavors em deien, quan ja era més gran, que jo dirigís i que tal, que llavors començàvem amb aquesta.
Clar, els àpats de Nadal, com eren de petits? Com els recordeu?
No, eren grans.
Eren grans. Eren enormes.
Amb sopa de galets.
Sopa de galets. Bueno, sí, el clàssic, que la feia la mare, òbviament, i era... una taula, que eren diverses taules i que no s'hi cabia. Aquesta és la veritat. La veritat és que no s'hi cabia. I quan vam ser més grans...
Clar, i ara que la família s'ha anat engreixant, que tots heu tingut fills...
Clar.
Com...
No,
es va deixar de fer.
Pensa?
Es va deixar de fer perquè dimitit, era impossible.
Ja. Ni cadascú portar el seu plat i reunir-vos.
No, tot i que alguna vegada el que havíem fet era reunir, per exemple, a casa del Manel, i clar...
Que és el que té la casa gran.
Més o menys, la tenia més o menys gran. I la Marga, la seva dona, doncs en un moment donat va dir, vale, un any i prou, perquè això és tornar...
Això és un infern.
No, va haver-hi sí. Uns anys que encara ens reuníem tots, amb fills i nebots.
Però els ho fèiem a la tarda.
No, anàvem a... Vam anar alguna vegada amb un...
Amb un
restaurant.
Sí, també.
Perquè ens n'anàvem a 20 i pico, 30 persones. No?
Clar, sí. Fàcilment, sí, sí.
I després ja va arribar un punt que ara ho fem...
Ens reunim a la tarda, després de dinar a casa d'algú. Hi havia una època que anàvem amb una... amb alguna... com es diu?
Un local
de jocs i tal. Sí. Quan els crios eren més petits, els nostres fills i tal, aleshores allà passaven la tarda i nosaltres res. Portàvem... Això sí, aleshores sí. Tothom portava una mica de piscolabis, diguem-ne.
I, clar, les habitacions de la casa... O sigui, a vegades hi ha famílies molt nombroses de la vostra època que, com... es porten 20 anys de diferència i quan els petits neixen els grans ja no viuen a casa, però que amb 13 anys vau coincidir tots a la mateixa
totalment,
casa.
I segur
que teniu record, per tant hi ha convivència. Quantes habitacions? Qui compartia habitació amb qui?
Era,
la casa era molt gran?
Era un pis gran, eh?
Un pis, eh?
Era un pis doble. Eren dos pisos.
Una mateixa planta, no era dúplex, eh?
No.
Era una mateixa planta.
Eren dos.
Tots a la vegada no, eh? Tots a la vegada no, que això sembla pitjor que una tertúlia, això. I digues.
Haig de dir que a part dels 11 de casa hi havia dos més afegits sempre, totes les tardes, que eren dos veïns, el Juan Pablo i la Paula Singer.
Per si no n'hi havia prou.
Hi havia dos veïns que s'ho passaven bé a casa perquè eren molta colla i estaven totes les tardes a casa.
La mare és viva?
Sí.
Com està?
Malament. Em farà 95 al juny i, home, ja comença a estar fumudeta, sí, clar. Però, bueno, de moment allà està.
I el pare sí que us va deixar fa més temps,
sí,
no?
Sí, el 96, no?
96.
Clar, ja fa molts anys.
30 anys a l'agost.
Ara, una cosa que no li haurà faltat tots aquests anys a la mare és companyia, no? Perquè...
Bueno, de tot. En fi, sí.
Bé, però amb tants fills, no?
Sí.
Bueno, quan ens reunim per Nadal i tal, sí, sí.
Sí. És un altre tema, això de la companyia.
Eh? Aquest riure, eh? A veure, va, una altra cançó. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Per què tothom mira el Xavier ara?
Perquè això és Xavier.
Això.
O sigui, Beatles igual Xavier.
Qui triava la música a casa?
Els grans.
Sí.
Jo que sóc de grup d'espanyols, ja diria jo que els grans.
Jo, Manel.
I els Beatles és el que sonava?
No sé. Si ho posava jo, sí.
Sí.
Però si no, no.
Bueno, jo recordo els discos que compràveu. Beatles, Bonnie M, Bee Gees, Lluís Jacques, els teníem tots,
això sí,
Joan Baez, de tot. Sí, però Beatles era el clàssic. El
aquesta fins i tot la va cantar al seu casament.
Yes. Sí. És veritat.
I la va cantar a TV3 una vegada.
Imagina't.
No,
no. Sí, ah. Un Nadal. Un Nadal que vol fer una festa.
Ah,
no. Era el Twist and Shout.
Ah, sí.
Què tal canta el Xavier?
Bé, era l'únic a casa que sabia tocar un instrument, que tocava la guitarra. Sí. Més tard, la germana Lourdes va aprendre a tocar la flauta i el clarinet, però a casa, en principi, l'únic que sabia tocar era el Xavi. No sé si l'Oriol tocava una mica la guitarra, però molt poc, no?
El Manel
no,
havia començat a tocar la guitarra, no, però no. Molt, molt jove, però després ho va deixar.
Sou nou germans. Algú de vosaltres que ha tingut fills n'ha tingut tants?
No. La que té més sóc jo, que tinc tres.
Amb tres, eh? Que... Tres ja vas plantar. Bueno, família nombrosa avui dia, també.
Sí. Els altres dos.
Menys jo, que només
menys jo,
és un.
Dos del mateix sexe.
Ah, exacte, és veritat. Sí. És veritat.
La Rosa i jo no en tenim, eh?
Que valents per això, eh?
Perquè tu tens tres.
Sí, sí, jo.
Perquè,
sí, perquè si no,
ella en té tres, sí.
Si no, també serien el mateix sexe.
I a tota la família li agraden els esports?
No, a mi sí. No,
a mi sí.
Gens,
a mi
ni
sí.
Mica ni gota.
Jo era l'estrany, el rar de la família.
Sí? Sí. Perquè no hi havia gaire tradició esportiva
a
casa.
A veure, el Manel va jugar a voleibol i va jugar a Divisió d'Honor.
Poca broma.
I va jugar al Joventut de Badalona i va arribar a un nivell important a la màxima categoria de l'Estat, no?
Bueno, sí, el nivell més important de tots els germans.
No? Això sí. Efectivament va ser un autèntic crac.
No estic d'acord. La Lourdes, la meva germana bessona, va ser de les primeres que va fer natació sincronitzada i ho feia amb l'Anna Tarrés.
Ah, imagina't.
Ah, això no ho sabia.
Anava a la meva escola, sí. A la nostra escola.
I què tal l'Anna Tarrés com a entrenadora? A veure si traurem titular.
No,
què tal?
Com a entrenadora no. Quan era nena, encara. Ah. Era nena.
Clar.
Quan tenia 14 anys. O sigui, anava a l'escola amb nosaltres...
I com a nedadora?
Ella venia... No,
era, o sigui, competitiva?
S'estalviava la natació perquè ella ja tenia, però venia a fer-nos com, bueno, com classe. Parlant amb la professora ens ensenyava una mica. Mm-hmm. Quan la Lourdes tenia 12, 14 anys. Vull dir, que
i
era,
quan ja tenia
la mateixa edat, perquè anava a la nostra classe.
Era, vale.
Jo em perdia per la muntanya quan s'havia de fer esport. Era el meu únic esport. Anar-me a Sant Maurici, anar-me'n...
Aquest és l'Oriol, és el gran, eh?
Quin
exemple, eh?
Perdre'm per la muntanya.
I tu, Xavier Bonastre, als esports... Digues,
la vostra germana petita, que va fer INEF i tot, bueno, i no sí, l'anomeneu?
Al final, eren dues carreres. INEF i advocada, sí.
És l'única germana amb dues carreres.
Sí. Bueno, tu aviat, eh? Tu aviat una altra, també.
Tu no feies res d'esport, de petit?
Tant, jo, sobretot, sí clar, jo feia molt esport a l'escola i tal, i a part jo em tragava tots els esports per televisió, tot el que d'allò. I mira que m'ha anat molt bé, després de la meva carrera professional, haver-me atracat esports... L'esquí, per exemple, jo el veia sempre. I una vegada em va tocar fer una transmissió d'esquí, i em va anar molt bé. És que jo recordo que el veia, i això és molt important.
Com ho porteu els altres que el Xavier sigui el famós de la família?
Normalitat, no?
Clar, a mi em passa una cosa amb el Xavier Bonastre, que jo me'l sento de la meva família, perquè és com tota la vida explicant-me els esports a TV3, no? El presentador dels esports. Clar, per vosaltres és un germà que heu compartit amb tot Catalunya, d'alguna manera, no? Sí. Tothom l'ha tingut al menjador de casa, doncs, amb el tennis, amb el futbol... No?
I amb bigoti.
Exacte. Està cansat que li preguntin pel bigoti.
No, cansat. Per què?
Què en penseu vosaltres? Més guapo amb bigoti o sense, el Xavier?
Sense. Però és veritat que quan se'l va treure vaig pensar...
que raro, perquè clar, des que vaig néixer el vaig conèixer amb bigot, i llavors de cop és el meu germà,
tu quan vas néixer que era la petita, amb 10 anys ja tenia el bigotet, eh? aquells 4 pèls incipients d'adolescent ja li sortien, eh?
Jo tenia un professor d'anglès quan jo tenia 12-13 anys a l'escola, que a mi em deia bigotes. I a mi m'emprenyava que em digués això, però molt, eh? I un dia que el vaig mirar molt malament, a partir d'aquell dia va deixar de dir-ho. De veritat que va ser així.
Cada època té la seva estètica, no?
Sí.
Estaves bé amb bigot i amb aquella època sí. I després sense també, ara, no?
Però te'l vas treure perquè es va tornar blanc, el bigoti, com a Aznar?
Això per una banda i per altra perquè el bigoti complia una funció merament estètica, que era de tapar-me una miqueta les dents, que jo les tenia fatal. De fet, quan me les vaig més o menys arreglar, i a part que era blanc, més o menys canós, blanc, doncs aleshores vaig dir, per una cosa, el 14 d'abril del 14 me'l vaig treure.
Raimon.
El Xavi s'ha oblidat, però va arribar a ser un gran àrbit de voleibol.
Ah, sí, sí, és veritat.
I va haver-hi anècdota, eh? Va treure una targeta vermella en un partit a...
El seu germà Manel.
És veritat.
A veure, a poc, un moment que ho hem de processar, això. És a dir, tu vas fer d'àrbitre.
Jo vaig ser àrbitre de voleibol, sí.
De voleibol. I un dia et va tocar arbitrar el teu germà.
A un partit que jugava ell.
I per què ell... li vas treure una targeta al teu germà?
Sí, li vas treure targeta vermella, que en voleibol no és expulsió, l'expulsió són la groga i la vermella alhora, i vaig treure perquè protestava sense parar una decisió meva, i ell no era el capità, per tant no tenia dret a dirigir-me la paraula. Això és el que deia el reglament. I li va caure la groga, ell va continuar i li va caure la vermella, i el seu equip va perdre un punt perquè el reglament així ho explica.
Bueno, és una discussió que en 50 anys encara no...
A veure si t'haig de tornar a expulsar.
No ens hem posat d'acord.
La versió teva és la que explica el Xavier o és una altra?
Ara no recordo si era... No recordo si era capità o no.
No eres capità, això sí que ho recordo.
A l'hora de protestar l'àrbitre i d'insultar-lo és de vigilar quin insult tries, perquè hi ha insults que potser t'afecten a tu també mateix.
Jo crec que el tema va estar en que el to era més de dirigir-se amb un germà que no de dirigir-se amb un àrbitre.
I clar, allò no podia ser.
Va sortir així.
Ja ens veurem a casa, no?
Jo havia de mantenir l'autoritat. Clar, era l'àrbitre. Tothom ho sabia, tots els equips i tots els jugadors del camp. Tothom sabia que era el meu germà. Per tant, jo l'havia de tractar com a un jugador. No podia tenir cap tracte de favor cap a ell, era evident.
Autoritarisme.
Sí.
Dels nous germans, qui era el més camberro?
El Xavi
de llarg.
Jo sempre m'havia autoanomenat l'ovella negra d'aquesta família.
Sí, ho recordo. Sí,
perquè jo era el que feia les... El que no feien els meus germans,
el que no feien els altres.
Portar una nòvia a casa, aquestes coses.
Tenir vida nocturna.
Aquests eren...
Fer campana al col·legi.
I una campana, el que feia més campanes.
Era el rei de les campanes.
El Xavier va fer quasi tota la carrera de periodisme, perquè no la vas acabar en aquell moment.
No la vaig acabar en aquell moment, al bar de la facultat.
Des del Sausalito.
Sí, bueno, també que anàvem a cantar.
Ara que t'estàs a punt de jubilar, si no s'ha acabat la carrera, jo crec que ho pots confessar.
Ja tocaria, sí. No, la vaig acabar 10 anys després del que em tocava.
Carai.
És veritat, sí.
I el que lligava més també era el Xavier?
I tant.
No, escolta'm, quina fama, eh?
Portava les nòvies a casa?
Sí.
Una vegada va entrar a casa per la finestra.
Què dius ara? O sigui, una mica Romeu i Julieta, aquí,
sí,
o...?
Sí, perquè no sé qui era, que sortien de la casa i ell es va trobar que hi havia gent a la casa i no sabia que estaven en aquell moment. Allò... I ell va entrar per una finestra mentre els altres sortien i se n'anaven cap a Barcelona.
Sí, perquè no em pillessin.
Però, un moment, en una casa on hi vivia tanta gent, moments per la intimitat tampoc devia ser fàcil.
No.
Era
complicat, complicat.
Ell es refereix al tema d'una casa que teníem a fora, que aleshores jo... amb una novieta, me la vaig emportar allà. I llavors vaig robar la clau per poder entrar. I des de... un cop estàvem a dintre, això és a Girona. Nosaltres vivíem aquí a Barcelona. I jo me vaig anar cap allà un cap de setmana amb la novieta, tal, molt bé. I de cop i volta sento que intenten obrir la porta. I era tota la família que a passar el cap de setmana. I jo al vetre dic, escolta, bastaix estar cap a fora. Que no... Però clar, només hi havia una sortida, que era trobar-los amb ells, que entraven, i jo que sortia, amb la nòvia. I va amb la noieta. I clar, m'han trobat... Bueno, després els meus germans i els meus pares em van fer un consell de guerra, eh?
Home, t'ho diràs. Amb tota la raó del món, també te l'hagués fet jo.
Tu, allà amb una taula i dient, però això no pot ser, tal i igual. I jo pensava...
Arriba a ser un vaixell i la tires per la borda.
No, ja, segurament. Home, jo tenia 19 anys, en tenia 20, ja, escolta'm, ja érem grandets.
Mesurem-nos, que ens estem embalant.
Sí.
A veure, qui era el més bon estudiant, va?
Manel.
El Manel.
El doctor.
El doctor.
Doctor Manel.
Doctor Bonastre.
Després la Núria.
I la Núria també era una craquilla, és veritat.
La Núria
era una crac, també.
Diem la Núria dos carreres.
La xica dos carreres.
I qui està jubilat ara d'aquesta taula? Manel.
I la Rosa Maria.
Jo encara treballo.
Bueno, sí,
amb les meves coses.
El Raimon està a punt de jubilar-se.
Jo ara aviat.
Tu estàs a punt de jubilar-te.
Ara a l'agost, o així.
I tu també tocarà molt aviat, no, Xavier?
Jo em té 34 dies.
34 dies, ja els tens comptadíssims, eh? Quines ganes que en tens, eh?
Si entres al meu Twitter, veuràs que cada dia faig el compte enrere i cada dia publico un numeret. Des del 43, que vaig començar a fer un parell de setmanes, pa, 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 pa.
Hi ha alguna notícia que amb aquests 34 dies et faria il·lusió explicar? O ja n'has explicat tantes que ja l'únic que vols és la rampa de sortida?
Tu, com a bon periodista, ja saps que les notícies venen i les que venen, doncs,
per exemple,
les dones...
A tu, que el tenis està... Sí. Sempre, o sigui, demà tens una Alcaraz Djokovic, no?
Sí, exacte.
O sigui, te'l miraràs o només te'l miraràs si toca treballar?
Mira, no tinc festa, però juguen a les 9, quarts de 10 o a les 10 del matí, hora d'aquí, i evidentment el veuré, sí, sí.
Per arribar a dos quarts de 12 del migdia, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, fent la petà amb els vuit germans Bonastre, Tió. Escolteu, a veure, us he de preguntar, per no pels Beatles ara, sinó per una aventureta amb un cotxe el dia de Nadal.
Ah, aquesta sí, aquesta la coneixem tots.
Ja us ho explico.
Aquesta és boníssima.
A veure, Raimon, va.
Vinga.
Bueno, això era... La Núria i jo acabem de néixer, anys 70, no?
Sí. Vaja.
Les nenes eren petites, les bessones, la Rosa també petiteta, i els germans... Pues,
agilits.
Els germans, però bueno...
Està bé. Escolta'm, Bonastre, talla el micro, que si no... Bueno, no puc dir Bonastre perquè són vuit Bonastres aquí, Xavier.
Talla el micro, que vol agafar molt protagonisme.
No. Raimon, tira. Bueno, què passa?
No, llavors això, teníem un 1.500 blanc i el que deia, teníem una casa a Girona i el Nadal es anava també i això. I llavors teníem que acabar als 11. No havia més.
M'estàs dient que veu entrat tots 11 en un cotxe?
11, tots 11.
Quin model era, dius?
Un 1.500.
Un 1.500,
De color blanc.
Sí.
I llavors anàvem allà a Girona...
Com,
llavors...
com us vau posar 11 dins d'un cotxe? És que sembla un acudit, això, no?
No, hi ha acudits. Es van posar. Jo t'ho explico ara.
A veure... Sí.
A dalt, maletes i un pavo que li van regalar el pare.
O sigui, tinc la imatge del capítol aquell del Mr. Bean, amb el gall d'indi allà dalt. Sí. Doncs no, m'ho he d'imaginar una mica així amb el 1.500. Sí. I després, a dins, és a dir, entenc, pilot, copilot, pare i mare?
Sí, i bessons al costat del canvi de marxes, perquè el canvi el tenia al mig, no?
Una a cada costat.
La Núria i jo.
Dos bessons. Sí. Després, el darrere.
Bueno, el darrere era...
Un caos.
Un espectacle.
Caos. Els quatre germans...
Ja en tens quatre col·locats al davant.
Sí.
Te'n queden a darrere set més, no?
Set més. Quatre, els germans.
Seguts.
Les bessones per allà al mig.
No, les bessones entre les cames dels germans.
I la Rosa per allà tirada. Però ja t'explicaràs.
Al maleter no hi anava ningú.
No.
Rosa, tu te'n recordes així o no?
Sí.
I després què va passar?
Per res, ens vam parar. Va parar la Guàrdia Civil... No.
Us va enganxar la policia?
Perquè
es veien caps i tal.
I què us va dir la policia?
Doncs el van parar el meu pare i li van dir això, que com és que portava tanta gent i tal. Diu, escolta, que són els meus fills, que els vols que els mati o què? O que els deixi tirar.
O que els deixi la carretera.
Això li va dir el pare?
Sí.
A veure, jo crec que aquí que barregeu un parell de coses, perquè això no va ser en un viatge a Franciac, allà a Girona, sinó que va ser en un dinar de Nadal aquí a Barcelona, sortint de casa els avis, i que el pare va dir... agafeu el metro, perquè alguns ja érem una miqueta més grans, vosaltres dos, Oriol i Manel, especialment, i no va haver-hi manera que ningú volgués agafar el metro. Per tant, ens vam ficar tots en el cotxe. I pujant, per major de gràcia, per anar cap a casa, ens va parar la Guàrdia Urbana, i la Guàrdia Urbana va parar el pare, clar, i el pare els hi va dir... Sí, son todos hijos míos. ¿Qué quiere que haga? ¿Que los mate de dos en dos o qué? Això és el que va cridar el pare. I el policia es va quedar tan espantat que va dir... Siguen.
Circule, no?
Va ser això el que... Vosaltres barrejàveu, però
clar, va ser així. Perquè nosaltres sabem l'anècdota per
lo que ens... I nosaltres estàvem cagats allà darrere perquè dic, hòstia, si el crida així al guàrdia urbano, la bronca que ens fotrà a nosaltres, ja no vull ni pensar-ho.
Aquesta avui és una història extraordinària, però segur que molta gent de la vostra generació, molts oients, s'hi sent identificada perquè venien de famílies tan enormes, no? A la vostra escola, a la vostra classe, hi havia altres famílies de tants germans, o éreu vosaltres sempre el rècord Guinness?
No, n'hi havia de, i fins i tot de més, eh? Abans parlàvem de germans de... Sí, 15 germans.
Jo recordo Barba, de 10, 12.
10, 12 n'hi havia molts.
Ventolà, Ferriols, Arissa... qui més?
Sí, els Barba, sobretot. Sí, sí.
Jo, nosaltres, que som més petites, a la classe no teníem.
No hi havia
sempre
ningú
les
que fossin
ni 6, ni 5, no. Ni 4. I sempre ens deien el mateix, les nenes de monges. Diu, sou de l'Opus o sou gitanos? Sempre ens deien el mateix.
Sabeu què és això o no? Aquesta melodia, Xavier?
Sí, jo crec que deu ser Les Calles de San Francisco.
Efectivament. Una sèrie de l'època, no? Que, sí. Que a casa no us la perdíeu.
Sobretot aquests dos bandarres.
Ah, sí? No, el Manel
i l'Oriol. Recordes l'Oriol? Sí,
oi? Aquestes, de què anava la sèrie?
De policies.
Policia.
Sempre són policies.
Costa més el micro, de policia.
De policies.
I la feien el diumenge a la tarda, eh? La feien el diumenge
això
a la tarda.
Això ja no ho recordo.
Que el diumenge a la tarda és quan es jugaven tots els partits, no?
Coincidia amb el partit de futbol que feien sempre de primera divisió el diumenge a la tarda.
Televisió Espanyola, el feien en obert, aquella
exacte,
època.
Exacte.
I tu com t'ho feies?
Doncs jo intentava veure'l, però aquests senyors no em deixaven i posaven la 2, que la cosa es deia UHF, i posaven amb el Cal Malden, que era el protagonista, Les Calles de San Francisco. I jo rabiava perquè volia veure el partit de futbol. I m'havia de tragar allò. Sí. Jo tenia 13 anys, ells tenien 15, 16.
I, per exemple, quan hi havia allò un gran esdeveniment, una final d'un Mundial, com...
A veure, n'hi ha dues. Una, un Barça-Madrid mític, el sí. Dia del 0-5 famós, amb Johan Cruyff i tal i que qual. El recordes, aquell partit, no?
Sí, és l'únic que vaig veure.
Exacte.
O dels pocs que vaig veure.
És l'únic partit que has vist a ta vida de futbol.
Gairebé.
No, gairebé, sí.
Ell, que odiava el futbol perquè em feia veure Les Calles de San Francisco, ell és nascut el 14 de febrer i el partit es va jugar el 17 de febrer del 74.
Imagina.
Tu celebraves els teus 74, els 57, celebraves 17 anys. Val. I va convidar tots els seus amics de l'escola i tal i que qual, els va convidar per fer un berenar allà a casa i tal. I jo vaig pensar, ostres, que bé, perquè aleshores podré veure el futbol. Vale? I sí, comença a veure. 0-1 del Barça, 0-2, 0-3, i aleshores jo surto i els dic, ei, als seus amics, sobretot, no amb ell, perquè no li agradava. Dic, escolta'm, que el Barça està guanyant aquí de pallissa i tal. I tots els seus amics es van interessar per veure el partit, van deixar el festorro que els hi muntava amb ell i van anar a veure el partit. I al final va venir ell també, a l'Oriol, el que no li agradava, i es va posar a veure
a celebrar el
futbol el
5-0,
i anava celebrant per quedar bé amb els seus amics. Bandarra, jo me'l mirava i deia, tu que no t'agrada el futbol i ara per quedar bé amb els teus amics estàs aquí cridant i visc el Barça. Quina barra.
Avui una història d'allò més fraternal amb el Xavier Bonastre, l'Oriol Bonastre, el Manel Bonastre, la Rosa Maria Bonastre, l'Elisabet Bonastre, la Lourdes Bonastre, el Raimon Bonastre i la Núria Bonastre, tots ells, Bonastre, tio, una abraçada també per la mare, que encara és viva i que també ha fet possible doncs, tot això tants anys després. Gràcies per aquesta reunió familiar tan emotiva i fins la propera. Ja sabeu que aquesta és casa vostra, especialment del Bonastre, del Xavier.
Gràcies.
Gràcies.
Gràcies. Molta sort. Bon diumenge. Fem una pausa i ara tornem al suplement.
Molt bé.
Bon diumenge.
El suplement, amb Roger Escapa.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 7 i 8 de febrer Carmen.
Una dansa contemporània intensa i internacional, coreografiada per Enric Gasa, de la mà de la Factoria de Dansa i l'Innsbruck Winter Dance Festival.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional, t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
Aquest dijous 5 de febrer estem de celebració.
El Matí de Catalunya Ràdio amb la cultura.
Celebrem els 30 anys de la vida del MACBA. Portarem fins al Museu L'Àgora de l'Actualitat i ens hi passejarem de la mà de Jordi González.
El dijous 5 de febrer, al Matí de Catalunya Ràdio, des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
Perquè no cada dia es poden celebrar 30 anys.
MACBA 30. Celebrem 3 dècades de compromís amb l'art i la cultura.
Hola, vaig a comprar el súper del Corte Inglés. Quina varietat i la millor qualitat. M'emporto un bidó de 5 litres d'oli d'oliva verge extra cosur que surt a 4,79 euros al litre. I també un parell de sabates d'hamburguesa nostra que tenen un 50% en la segona unitat. Ho aprofito, oi?
Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app.
Avui, endinsa't en espais inèdits de la Casa Batlló i celebra el centenari de Gaudí amb un espectacle de llum, moviment i so fascinant. En directe des del Passeig de Gràcia de Barcelona. Casa Batlló, Mapping 2026. Aquest vespre a TV3 i a la plataforma 3CAT.
300 grams de paraules. Mig litre d'actitud.
Una cullerada de silenci.
Dos reflexos de llum.
5 quilos de cadira.
I si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
Aquest cap de setmana segueix la Lliga al Tot Gira.
Atenció!
Dissabte començarem a 2:45 del migdia amb l'Oviedo Girona i us acompanyarem fins a la TDT del Barça Elx.
Diumenge viurem la Lliga F des del Johan.
A partir de 4:45, Barça-Sevilla.
També seguirem la Lliga ACB, les finals de l'Open d'Austràlia de tennis, l'Eurocopa de futbol sala, l'Europeu femení de waterpolo...
I serem a Buitaull per conversar amb els olímpics catalans d'esquí de muntanya que la setmana que ve marxen als Jocs de Milà Cortina d'Ampezzo.
Tot gira!
Dissabte a partir de 2:45 del migdia i diumenge a partir de 4:00, amb David Clopés.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 6 minuts de 12:45. Joan Callarissa, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
És dissabte, que ningú s'espanti, que fa una estona he acomiadat els Bonastre dient que era diumenge, però és que no sé ni en quin dia visc. Trobaràs l'estudi desmuntat, perquè és que, clar, encabir 8 micròfons diferents amb aquesta reunió familiar que hem fet ara no és fàcil, eh?
Això de saber l'audiència...
I desallotjar l'estudi tampoc ha estat senzill.
Ha de saber l'audiència que no m'havien avisat d'això i que quan he arribat he pensat, què està passant? S'està celebrant una festa i no m'han invitat.
Mira, per festes, va, som-hi. Rosalia va actuar per sorpresa al concert per Palestina que es va fer aquest dijous al vespre al Palau Sant Jordi. Callarissa, a veure, has pogut investigar una mica de com es va gestar aquesta actuació amb aquesta sorpresa majúscula, amb un secret molt ben guardat.
Molt ben guardat, eh? Això és un mèrit que se li ha de reconèixer a l'organització. A més, una sorpresa que ens va donar tothom en prime time. Vull dir que estàvem mirant, no?, l'informatiu de TV3.
Estava tot molt ben pensat, eh?
I, home, totalment. I de cop va aparèixer per sorpresa, el Rosalía, dius, però què està passant? Doncs bé, segons he pogut esbrinar de fonts properes a la gestió d'aquest concert, se veu que Rosalía va ser de les primeres, per no dir la primera artista que va confirmar la presència al concert, però que va demanar a l'organització que es per favor, no revelessin que ella formaria part del concert. És a dir, que es mantingués en secret fins al dia del propi concert, que va ser quan ho va descobrir tothom. I llavors aquí la pregunta és... Per què?
Per què?
Clar, no, això sí que no he tingut cap raó al respecte, però sí que em consta que...
Ja deu haver-hi malestar entre que pot la discogràfica
ser,
seva.
Era una fórmula de reduir el malestar o d'evitar alleujar problemes, etc.
Creus que ho ha fet d'esquenes a la discogràfica, això?
Ostres, no tinc ni idea. Jo crec que...
Sí que és veritat que sí, com hi va haver molts parlaments de moltíssima denúncia, i d'això anava al concert,
exacte,
ella va ser molt ponderada amb les paraules que va escollir a l'hora de dirigir-se al públic.
Bona nit, Barcelona! Avui, especialment, és un honor pujar aquest escenari. Moltes gràcies per permetre'ns estar aquí, per convidar-nos.
Sí que és veritat que, clar, que ella se l'havia criticat molt precisament per no condemnar públicament la massacre a Gaza, no? Wow. I també ha estat una manera de compensar.
Jo tinc dues teories en relació a tot això, que és, clar, per a mi les dues possibilitats són, una, que digués, no me mencionésseu hasta el propi dia del concert, perquè jo no vull que ara se'm digui que participo aquí, per netejar la meva imatge, després de totes les polèmiques que he tingut, etc. Aquesta seria una de les possibilitats, i l'altra possibilitat seria... deixeu-me vendre entrades tranquil·la i quan jo les tindré totes venudes, pues ja puc desmelenar-me i ser jo mateixa des del punt de vista polític, perquè jo crec que a Rosalía se l'ha tractat una mica injustament en el sentit d'equiparant-la com si fos del moviment MAGA, quan aquesta noia no es faixa ni res que s'hi sembli, bàsicament el que ha tingut que fer o ha volgut fer molts equilibris en la seva projecció pública a nivell polític per a no xafar cap ull de poll.
I sabem on s'allotja Rosalía quan visita Barcelona, perquè feia uns dies ja que corria per aquí, l'havien vist passejant pel carrer, amb aquesta presumpta nova parella que té.
Aquí, en la passejada esta del carrer, vam tindre tots una pista a la cara i no la vam saber interpretar, perquè això era aquell dia abans del concert i ningú va pensar, home, hi ha un concert al Palau Sant Jordi per Palestina i Rosalía ha estat vista a l'entorn del Palau Sant Jordi, perquè allò és a la zona franca, sortint de la Granja Elena, on per cert se va fer una foto amb els propietaris, hi ha un lloc on tothom me recomana anar. I clar, allò segurament...
Van a menjar el Granja Elena, eh?
Sí, van anar a menjar el Granja Elena, segurament després d'haver assajat un assaig que, per cert, se va intentar fer també de forma molt discreta, demanant que allí només hi hagués la gent imprescindible, no? Perquè, clar, és molt, no? Com evitar, no? Explicar de... Estava allí i he sentit assajar Rosalía, no? He sentit la perla en directe. Clar, llavors, bé... quan van sortir de fer l'assaig, no? van anar a la Granja Elena i després se veu que una de les possibilitats que existeix també és que anessin de visita a l'estudi de gravació i a aquesta espècie d'espai cultural que s'està construint ella a l'Hospitalet, perquè es veu que està a prop d'allí. Mm. I sobre on s'allotja, una de les opcions que hi ha sempre que ve és la Casa Burés, a l'Eixample Dret, que és un palau, pues una preciositat, per a mi dels meus edificis preferits de Barcelona, Casa Burés, on ell el 2023 se va fer una foto en la samarreta del Barça que ficava Motomami al balcó i allò es va convertir en un lloc de peregrinatge pop a Barcelona.
Però es lloga la Casa Burés?
No, la Casa Burés no. Ah. Un dels pisos que hi ha dins de la Casa Burés i no sabem...
I és un pis de propietat seu?
És el que no se sap. Si és que ell el lloga quan va, perquè els fan com un lloguer temporal de luxe, en este cas...
Ara alerta amb els lloguers temporals, eh? Vull dir que...
Exacte. Bueno, temporal, entén-me. Vull dir que no sé exactament...
Estan regulats.
No sabem en quin règim hi accedeix, si és propietat o és com a visitant.
No en el règim de...
Règim de pobre, segur que no.
Ni perquè... de turista, ni de...
Perquè valen mínim 2 milions d'euros. Jo he tingut la possibilitat de veure aquell...
En el règim d'expat tampoc viatja a Rosalía.
En fi.
Aleshores, qui és aquesta dona amb qui passeja agafada de la mà des de fa temps i ho ha tornat a fer també a Barcelona?
Doncs, presumptament, segons la informació que tenim, és només una amiga en la qual passeja agafada de la mà per tot el món, no només per Barcelona.
Amb quants amics i amigues passeges agafat per la mà?
De la mà, cap. D'altres llocs, a vegades, però així de la mà, no sé, no se sap mai, com a vegades la
cosa... No, ho dic perquè va promocionar el disc dient que estava un moment de celibat absolut.
De celibat, vols el... Sí, sí, sí. Bueno, és que no... Vull dir, no, a lo millor són amics que s'agafen de la mà i no necessàriament per això practiquen sexe.
O a lo millor dir que ets cèliba o vols el durant el llançament del disc també és una estratègia comercial.
Bueno, igual els de la discogràfica els hi agrada molt pensar que estàs molt centrada en la feina i poc despistada, no? No sé, no ho sabrem mai. Qualsevol cas, si està a la Casa Burés, per favor, que faci vídeos de la Casa Burés, que la gent necessita veure-la per dins, que és preciosa.
Doncs parlant de Rosalía... Hem de tornar a comentar aquestes dures declaracions de l'Estrella Morente ahir a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga sobre aquesta col·laboració a l'últim disc de Rosalía amb aquesta peça que anem sentint, La rumba del perdón, on i teòricament hi havien de participar i la firmen Rosalía, Estrella Morente i Sílvia Pérez Cruz. I ahir, enmig d'aquesta entrevista amb el Garriga, Estrella Morente, per sorpresa de tothom, especialment també del Garriga, surt amb això.
Què t'ha semblat el disc de la Rosalía?
Yo estoy muy disgustado porque no nos ha dejado cantar ninguna de las dos, ni a la Silvia ni a mí.
Això, això.
Estoy sorprendidísima, me estoy avergonzada, no puedo colgar la colaboración, no la puedo colgar, me da lache, como hicimos los flamencos, me da mucho lache, no la puedo colgar. A vergüenza.
¿Por qué?
Porque no me ha dejado cantar. Con las ganas que teníamos de cantar y no, primero iba a ser un dueto, luego ha sido un trío y no nos ha dejado cantar ni a la una ni a la otra, nos ha castigado a las dos.
La col·laboració d'Estrella Morente és aquest nonaino, 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 na. És bèstia que li diga, li fa vergonya sentir la peça i el resultat final.
És que realment, tu quan escoltes La rumba del perdón i sents l'aportació que finalment van acabar fent tant Sílvia Pérez Cruz com Estrella Morente, que són dos estrelles consolidadíssimes, que tenen el cel guanyat, ja diríem, des del punt de vista artístic, i escoltes la petita aportació que apareix d'elles a les cançons, costa d'entendre. Vull dir, jo abans que Estrella Morente fes aquestes declaracions o abans que Sílvia Pérez Cruz compartís la seva... o sigui, el material que ella va enviar a Rosalía perquè fessin... No, perquè construís aquesta cançó a postproducció, pensaves, però com pot ser que hagi sortit tan poc material? Llavors, és que, clar, les fa quedar malament també des del punt de vista de tan dolent era el material que li van enviar. És a, entenc que Sílvia Pérez Cruz ho hagi penjat.
Mm. Clar, sí, Sílvia Pérez Cruz va penjar la versió de la cançó un cop va sortir el disc, total. Però Estrella Morente no ho va fer. I ho justifica d'aquesta manera.
El respeto que ella no me ha tenido a mí no lo he publicado. No, yo soy respetuosa, cosa que ella no ha sido conmigo. Y en algún momento le llega este mensaje, algo va a aprender seguro, porque más claro y más honesto no se le puede hablar a nadie, ¿no? Entonces creo que la música debe prevalecer por encima de los intereses de productores, de uno mismo, de todo. Y si dos compañeras han hecho un trabajo de varios días, hay que respetarlo. No lo puedes tirar a la basura, Rosalía, no todo vale, todo no vale.
És que dona molt a pensar això, eh? Perquè...
S'hi dirigeix directament, eh? No todo vale, Rosalía, no todo vale.
Totalment, és que això és...
És una meravellosa document on...
Frase lapidària.
I li va sortint l'ego a poc a poc. Són 10 minuts, si recobreu la conversa sencera.
Eso hacer un poco de justicia a la gente que a mi trabajo y a mi entrega en ese momento y que la gente está poniendo en duda, ¿no? Como te ha pasado a ti antes. Bueno, ¿cómo has cantado tan poco aquí, Estrella? ¿Qué te ha pasado?
Es que buscabas y dius, però és que...
Que te has metido a corista de Rosalía. No sabía que te habías metido ahora a corista de Rosalía. Tan mal te van las cosas, Estrella. Menos mal que me acaban de dar la medalla de la Bella Arte. Si no, se pensarían que estoy ahí detrás de la Rosalía para que, no sé, para hacerle un par de vocecillas.
És que és fortíssim, realment, que tu tingues dues estrelles tan potents com elles i les faigui servir tan poc. Vull dir, té un efecte multiplicador que feien una aportació notable, les tres. És que és una meravella. Jo crec que aquí Rosalía, tard o d'hora, si es deixa entrevistar algun dia per algú en el sentit estricte de lo que és una entrevista, no apareixer podcast de gent, crec, sincerament, que caurà de donar explicacions perquè... Clar, jo crec que lo descontent tant d'Estrella Morente com de Sílvia Pérez Cruz, que d'una forma més discreta, ha quedat bastant palès. Sincerament. I m'estranya també de Rosalía, perquè jo la veig més companya. És a dir, jo crec que aquí ha passat alguna cosa que no entenem. Vull...
Jo crec que el problema no és la decisió de la peça final, sinó és no comunicar-ho abans, perquè en aquesta conversa diu que ella s'ho troba al disc, el resultat final, que els va fer gravar el material sencer i la peça sencera, tota interpretada, tant per la Sílvia Pérez Cruz com per l'Estrella Morente, i després O sigui, a l'hora de produir la cançó, doncs sí que agafes un fragment, però no es comunica abans d'escolta'm, al final només m'he quedat amb la tornada.
Jo crec que ells li van fer com molta confiança i li van dir, aquí tens el material, fes el que vulguis.
I després fas el que vulguis, t'ho trobes i no t'agrada.
I no van ficar requisit de revisió abans de la publicació. Jo crec que després aquí posen picar los dits tots.
Doncs bé, Estrella Morente, diumenge, dia 15 de febrer, al Liceu, sense Rosalia. Anem a una de les altres novetats, especialment també pel que fa a les pantalles i el cor d'aquesta setmana, a la gran pantalla, concretament.
Together with like-minded leaders, we have a voice.
Això que sona és Melania, és la pel·lícula que el Joan Callarissa, segurament una de les poques persones de Catalunya que ja ha vist aquesta pel·lícula documental de Melania, protagonitzada per la primera dama dels Estats Units, Melania Trump, una pel·lícula que s'estrenava ahir a tot el món, però que en aquest cas no han fet projeccions per la premsa, per tant, tu vas haver de pagar una entrada per anar-la a veure.
Efectivament.
I què tal, el panorama al cine?
No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena, recordeu aquesta frase? Pues jo li dic a Roja Escapa, que ahir a la nit, plovent, vam enviar al cine a veure Melania Trump sense cap tipus de pietat. Ets Melania Trump, que tracta els seus treballadors sense sentiments.
Però és un massatge, no es deu veure això que els tracta sense sentiments?
No,
perquè...
això ho intueixes. No, no, no.
Sí, ho intueixes d'alguna manera?
Una mica, lleugerament. Jo també és perquè conec molt el personatge perquè m'ha tocat informar moltes vegades a la meva vida.
A quin cine vas anar?
Als Balmes.
Als Balmes. Sí. Hi havia gent a l'estrena, o...?
Clar, això és un gran tema. Érem tres periodistes a la sala, que ens vam saludar amablement.
Qui hi havia de periodista?
Xavier Bosch, Mònica Planes i un servidor.
Ah, molt bé. Clar, suposo que devien preparar també els seus articles sobre la crítica.
Des d'aquí una abraçada i escalf,
I tant,
companys.
I tant. Bons oients del suplement, també, i no ens perdem cap dels seus articles. Per tant, vau compartir amb el Xavier Bosch i la Mònica Planes l'estrena d'aquesta pel·lícula.
Jo vaig fer uns càlculs així aproximats i jo crec que estava plena com un terç de la sala.
No està gens malament, eh?
Jo esperava menys, també. De fet, quan vaig comprar l'entrada, allò era un desert que vaig pensar és que si algú m'esquartera dins la sala no trobarà ni el cadàver, perquè, sincerament, no hi havia ningú. Vaig calcular un terç, però vaig estar espiant a la gent abans d'entrar i en sortir, em vaig ficar l'ascensor en ells, i eren guiris. O sigui, eren... jo crec que era gent dels Estats Units que estan vivint aquí.
O sigui, nord-americans vivint a Barcelona que sentien curiositat.
Que sentien curiositat i van anar a veure el producte.
La vas veure en versió original?
Sí, estava subtitulada, sí.
Què tal?
I bé, no, també hi havia, això em va pareixer molt curiós, dos senyores cayetanes assegudes darrere meu. Claro, pues, que...
també va adreçada a aquest públic, suposo.
Totalment. Però que la detestaven. Vaig escoltar-les a elles en comptes de a la pel·lícula durant uns instants i estaven allí dient, pues bueno, vamos a ver qué bodrio, vamos a ver ahora, estará sobreactuada. Pues claro, como es ella. O sigui, una cosa bastant destructiva. Però bueno, va ser lo més graciós de la pel·lícula, van ser elles dos.
És un personatge molt misteriós, Melania Trump, no? Vull dir que no sé si realment el documental revela alguna cosa sobre els seus orígens, la seva identitat, com es coneixen, com s'enamoren amb totes les cometes del món que tu vulguis, o realment no?
És que realment Melania és un personatge supermisteriós, perquè Melania no existeix fins que és de cop un dia parella de Donald Trump, és a dir, no té passat. Jo crec que s'ha fet un borrat digital importantíssim perquè costa molt trobar informació. I bé, llavors diríem que tots aquests dubtes que hom podria tenir no queden revelats. És a dir, fixa, ella es dedica a explicar el que ja sabem. O sigui, no t'aporta res de nou. Però això quan me vas dir, li hauràs de ficar nota? Dic, doncs mira, com a documental, un 0, i carai, com a reality, un 1.
Sobre 10, eh?
Sí.
O sigui, terrible, perquè... eh? No, o sigui, no perdeu el temps, eh?
No, en absolut. És a dir, com a documental és un 0, perquè no és un documental. És un públic reportatge, és a dir, no hi ha una aproximació crítica, no hi ha cap tipus d'investigació, és ella fent actings, és a dir, que no, és ficció.
Però, per exemple, quin acting? És a dir, anem a un esmorzar, o...?
Sí, anem a teatralitzar una reunió perquè vull contractar gent que formarà part del meu equip per a ser primera dama. Pues és ella allí asseguda en uns fulls que deuen estar en blanc, que ella els va mirant, que no sap ni el que posa. Senyores que van superarreglades, que van entrant, pues que algunes les fitxa, les altres ves a saber, o quan decideix, per exemple, estan organitzant un sopar per al dia de la inauguration, i és que, clar, és que no han tingut en compte ni que ho sembla, no?, creïble, perquè és ella parlant en l'organitzador, i en vez de dir-li, pues no fiques els plats blancs, fica els grocs, fica no sé què, o sigui, no pren cap decisió, li estan explicant, i ella va dient, ok, saps? O sigui, és una cosa d'una superficialitat espectacular.
Com es van conèixer ells dos?
Pues això és el que m'agradaria saber, però com
no, com no
és una pel·lícula documental, no ho sabem. O sigui, el documental no ho sabem. Sabem que ella era model, que se li anaven acabant els anys de model i que a última hora es va enamorar de Donald Trump quan ja tenia la carrera de model dada i venida.
Arribes a empatitzar en algun moment amb Melania o no? Perquè l'objectiu del públic reportatge és aquest.
Totalment. És que és això, és que com a públic reportatge, com a reality, tampoc funciona, perquè d'entrada no fa concessions a la seva intimitat, allò de dir, pues no hi ha un moment en què es discuteix amb un fill, no hi ha un moment en què se mostra una mica estricta, és tot el rato una imatge immaculada, no? Clar, ningú som així, no?
No hi ha cap mena de conflicte, per tant, no hi ha pel·lícula.
Clar, totalment. És que és tot superficial. O sigui, durant la pel·lícula hi ha moltíssimes vegades que diu, we have to live with a purpose, no? O sigui, hem de viure com en propòsit. Quin? És a dir, en cap moment diu, el meu propòsit a la vida és no sé què, és tot el rato viure en propòsit, no sé què, i arriba un moment del final que és demolidor, que diu, seguiré vivint en propòsit, però en vestil. Saps? O sigui, és que és tota una superficialitat.
I Donald Trump quin paper té al documental?
Pues mira, Donald Trump, jo crec que és qui més transparent és, que això també és veritat, que este senyor és molt transparent sempre.
Tal qual raja, sí.
Sí.
Malauradament.
Desgraciadament per tots. I és veritat que ell, pues, el documental és un clown, com a la vida. Vull dir, és un clown, no? I fa de clown. I...
Però se'ls veu interactuar, se'ls veu conviure?
Ell fa aparicions al reality, al públic reportatge, fa aparicions per a ficar en ella en valor. És la millor, és superimportant, però no concreta tampoc mai de dir és la millor perquè va aconseguir no sé què, no tenim exemples. I, de fet, la tracta com un florero, no? És a dir, és allò de... quan parlen de la primera inauguration, no? De quan va ser president la primera vegada, ell surt dient és que ella es va ficar un vestit que va deixar a tothom en la boca, es va fer tornar bojos a tots, va ser la millor. Claro, és que és lamentable. És que
tampoc pot amagar com és Donald Trump, vull dir, no, que sabem que pensa així. Totalment. I tampoc se n'amaga. És una pel·lícula que ha costat molts diners,
ja, això és
que serà un fracàs de taquilla i que l'han anat subvencionant tant com han pogut.
Sí, totalment, és un producte deficitari, no? És com les autovies aquestes de...
Amb polèmica, més, perquè el director crec que també estava acusat d'assetjament, no? Esquitxat pel Me Too.
O sigui, no hi ha per anar a agafar-ho. És una pel·lícula que hi ha un ball de dades, però que se podria calcular que ha costat com uns 60 milions de dòlars, 30 i escaig són de promoció, que això és una barbaritat, vull dir, a Plaça Catalunya hi ha un cartell de Melania, saps?
I ella fa entrevistes promocionals, no?
No, com ha de concedir... O sigui, tu te n'adones veient això, que és impossible que ella pugui concedir una entrevista que no sigui a la cadena Fox en les preguntes que li han passat abans, perquè qualsevol cosa que surti d'una cotilla és un fracàs absolut. Ella se calcula que ha guanyat més de 20 milions de dòlars nets a través d'este documental, del qual ella és productora executiva, o sigui, que ha pres decisions, suposadament ha pres decisions.
I ella, a banda de model, té algun ofici o ha estudiat després o...
La seva carrera, hi ha un moment que diu que tinc coneixements en arquitectura, però no sabem si perquè s'ha llegit un llibre o perquè va anar a la universitat o perquè va veure un dia un vídeo de YouTube sobre arquitectura. Vull dir que no tenim ni idea exactament d'on ha adquirit aquests coneixements. En qualsevol cas, també he de dir que les mostres d'afecte en ells són super teatralitzades, és a dir, hi ha uns primers planos d'agafant-se ells les mans, que és com evidentment que estan tapant la polèmica de que ella moltes vegades no el vol ni tocar en públic, imagineu-vos en privat, i després hi ha algun moment on són planos no intencionals, que ells coincideixen a un aeroport per anar després a un acte, i ella li fa... Es fan dos petons, però es fan dos petons que podrien ser com quan te trobes a, no sé, a la veïna.
Sí. 3 minuts per les 12. Resum, no cal que perdeu el temps anant a veure...
Té 1,4. Són més generosos que jo.
Doncs efectivament. No, el resum és que no hi vagin, no?
No cal. Que s'estalvien els diners.
Segurament hi ha coses més interessants a fer. Gràcies, Joan Callarissa. Fem una pausa i de seguida el suplement, després del butlletí de les 12, la història del Bruno León, un home trans embarassat de pràcticament 4 mesos. Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa. Només els més ràpids gaudirem d'ofertes increïbles al Corte Inglés. Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB per només 1.199,90 €. Són així les ofertes límit. Només fins a l'1 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí. 14. Encomanem cultura en català.
Te compra tu cotxe,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto, caravan.
Tienes una oferta,
oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Aquest dissabte, al Sense Fronteres, un crit d'alerta.
N'estem farts. Sí, sí. He fet un programa, una extensió de Google Chrome, que et permet navegar en català a les xarxes.
El català sempre i a tot arreu.
Jo visc en català, gairebé al 100%. Jo ja he fet una mica el canvi de xip de com intentar viure al 100% a Barcelona en català.
I tranquils, perquè els catalans fan coses.
És un mòbil que no té contingut addictiu. No té xarxes, no té pornografia, no té apostes, no té jocs, però alhora té totes les aplicacions que sí que són funcionals.
Sense Fronteres, amb Kilian Sabrià. Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.